escoltes Fil per Randa a Ràdio Pollença.
Són les 11:11, seguim en la programació d'aquest Fil per Randa d'avui dijous. I bé, avui és dijous 22, doncs ho venim anunciant a l'agenda de tota la setmana. Avui hi ha l'acte de presentació del llibre Babalusa la Medusa, de Xesca Ensenyat. Serà en un club pollença, en un saló d'actes a les 8:30, i intervendran el curador de l'edició i també el fill de Xesca Ensenyat, Marc Sardó, l'artista visual Biel Marc, i també hi participarà el delegat de Cultura, Josep Marquet. Volem repassar una mica com serà aquest acte i per això ja tenim aquí en un micròfon de Ràdio Pollença a Marc Sardó, el curador de l'edició, i també a Toni Xumet, del Gall Editor. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, i de, si vos pareix bé, començam fent un repàs per qui no conegui encara massa bé l'obra. I bé, volíem començar demanant-li a Marc quan va escriure Xesca Ensenyat Babalusa la Medusa, aquesta novel·la inèdita.
Bé, la va escriure al llarg de diversos anys. No sabria posar una data, perquè ma mare tenia una cosa, i era que retornava de manera així molt recursiva i obsessiva sobre l'obra que tenia en curs. Ella tenia un, com una bitàcola, l'hidroavió Pagafocs, un bloc digital que va ser pioner a VilaWeb, i allà publicava els seus textos, no? Que eren molt heterogènies, és a dir, hi podia haver una descripció d'un paisatge o d'un objecte o un capítol d'una novel·la, no? Perquè ella la va anar publicant per entregues. Però ja dic, de manera molt obsessiva retornava sobre allò que escrivia, i feia esmenes, i necessitava que qualcú li tragués un material de davant la vista per donar-lo per acabat.
Sí, això t'ho anava a demanar després, però he escoltat una altra entrevista que te varen fer, que deies que ella convivia amb els llibres que escrivia. I una mica com, quins eren els trets que la caracteritzaven com a escriptora?
Bé, això és una pregunta molt bona, però mala de respondre així en poques paraules. Mira, el que hi ha és un conflicte de lleialtats. Això passa molt a l'obra tardana de ma mare. És a dir, per exemple, qui és ta mare? Ta mare qui és? Qui t'ha parit, o la persona que t'ha pujat, que t'ha criat, que t'ha donat referents, que t'ha ofert oportunitats a la vida perquè puguis prosperar, que ha fet possible que tu tinguis una formació, que hagis pogut encaminar la teva vida? Per exemple, Naviana, que és la protagonista d'aquest llibre, és òrfana de mare, i la puja una tia, no?, que la posa d'interna a les Agustines de Palma, no?, i paga els rebuts i té una assignació setmanal per ella, i, però vaja, d'alguna manera aquesta nina, tutelada per la tia, puja tota sola. Aquesta persona, diríem, òrfana, no?, llançada al món, diríem que és una constant, ja t'he dit, de l'obra tardana de ma mare. Ja a quan venia l'esquadra, en una de les obres diu, si és que ensenyat no va néixer, la varen trobar dins un poal de fens, saps? És a dir, després, clar, aquesta absència, diríem, de referents predetermina molt la psicologia d'una persona que se cerca escrivint, no? En Josep Pla deia, per exemple, que l'escriptura era un mètode per ordenar el pensament. I això, en el cas de Xesca Ensenyat, és particularment agut i particularment intens i evident. I són conflictes que se van reproduint al llarg de diverses novel·les, perquè ella no els havia acabat de resoldre. És a dir, si l'escriptura és un mitjà que te permet de fer morenes, de fer embuis i aclarir el significat de la vida i les grans preguntes ontològiques qui som, on vaig, què es perd de la vida, quina és la finalitat del meu pas pel món, etc. No arriba mai a treure l'aigua clara, no? Però això és fascinant.
Uh-huh. I bé, tots dos teniu un llibre en les mans, però per qui no l'hagi llegit, què mos podeu contar de l'argument d'aquest llibre, d'allò que destacaríeu? Podeu contestar a qui vulgueu.
Sí, bé, a veure, lo que tenim és una lota que gràcies a Sort Barceló, que és una monja que l'instrueix al col·legi intern de les Agustines a Palma, amb un difícil art de fer negocis. Per exemple, la Nina l'acompanya quan ha de tancar un tracte, no? A més, és molt bo perquè té un cotxe d'alta gamma, platejat, i és una mica trenca els estereotips de la monja convencional de tota la vida, no? I és un gran referent per ella, no? I esdevé una emprenedora d'èxit i reconeguda per les Illes Balears, no? Té una franquícia de restaurants on se duen a terme sofisticades elaboracions amb la medusa, i és això, i esdevé una gran empresària d'èxit i un gran referent, però té problemes familiars i han endollat algunes persones molt poc recomanables o molt poc competents o d'ètica dubtosa que són de la seva família, els ha recol·locat perquè trobin una sortida més que un desfici vital a possibilitats econòmiques de treure un carro endavant, no, Norbera? I aquesta persona el que fa és explicar la seva vida, però un arretari, un destinatari de la seva narració, és un mort, és un difunt, que és Don Marçal, no? Que era una persona, no? Que havia fet també negocis, que tenia tractes, diríem, amb la banca, i que ja la narradora l'admirava des que era petita, no? I convergeixen dues persones a circumstàncies molt, molt desgraciades, perquè aquest home tenia un fill que va morir en un accident aeri, això és explicat en un pròleg de l'edició, i no és tan important la figuració estructural de lo que passa a la novel·la, de lo que diu la novel·la, com les reflexions que se desprenen a propòsit d'això. Per exemple, la relació amb els objectes d'aquesta narradora és una relació molt viva, no? D'això supos que en parlarem avui a la nit, però jo crec que tot és un pretext per parlar de les coses que realment importen a la vida, no?
Uh-huh. Bé, ara mos xerraves de l'acte que tindrà lloc avui vespre en un club, ara en xerrarem, però m'agradaria que antes tots dos mos contessin una mica quina ha estat la tasca de cadascú perquè hagi nascut aquesta obra amb aquest recull, la part de Marc de anant a aquest recull d'obres que havia fet sa mare en Obroc i també la tasca vostra d'Ullà l'editor perquè surti la novel·la.
Sí, bé, la tasca que ha duit en Marc ja he de dir d'entrada que ha estat exemplar. Ha tingut cura de lo que és tot un test, de posar-li una miqueta d'ordre, una miqueta d'estructura, corregir, llimar una miqueta si s'esquea, i jo crec que li devem molt de com està ara així el text final. Nosaltres, com a editors, pues, senzillament creiem des de sempre en els textos i en la qualitat de na Xesca. Ens vàrem posar en contacte amb en Marc, vàrem veure amb bons ulls el que era l'edició i a partir d'aquí vàrem començar a fer-hi feina. Ja he dit, ha estat un procés llarg perquè és una tasca ingent, hi havia molta feina a fer i en Marc pues, la va treure i nosaltres, pues, bonament com hem pogut, li hem donat aquesta forma d'editors, però ja dic, estem molt contents i també molt honorats de poder incloure una persona, una escriptora de raça com és Natxés que ha ensenyat dins el catàleg del Gall Editor.
Marc, no sé si vols afegir qualque cosa més d'aquest procés d'agafar aquestes entregues que havia fet Natxés que en un blog, unir-ho tot, donar-li sentit.
Bé, molt, molt breument. Clar, jo he llegit tot el que hi ha, diríem, que encara queden bastantes coses, no? I a mi el que em va ajudar molt varen ser dues coses. Jo l'any 2012 vaig publicar una novel·la pòstuma seva que se diu Una altra vida, i per a fer aquesta feina vaig haver d'indexar tot el que és el seu arxiu personal. Això me va permetre poder, diríem, lligar caps, és a dir, cada vegada que tu veus un personatge, no? Dius, ah, sí, aquest està inspirat... Això a un lector comú no li importa, no? Però a mi sí, com a curador aquest personatge és tal altre llibre, no? I a més, hi ha un eco en els seus dietaris encara inèdits, que se diuen inclemències, no? I a mi això m'era de molta utilitat, i vaig haver de confeccionar com un mapa, no? Com un mapa de, diríem, de noms i de situacions i de llocs on passa l'acció, i era una cosa extraordinària. És molt divertit fer aquesta, és a dir, és una feina molt intensa que requereix una gran concentració, perquè tu el que fas és seguir l'itinerari de personatges, però intentar establir filiacions amb aparicions que eventualment aquests personatges hagin pogut tenir en altres obres, i això t'ajuda com a, diríem, com a editor, com a curador de l'edició, a sospesar les possibilitats que tenen o personatges i el pes específic que tenen dins la trama, no?, de l'obra.
Sí, ara que xerram una mica de l'edició, com és fer feina sense l'escriptor original? Perquè, clar, supos que estàs tractant amb paraules i amb una història que no has escrit tu. Si s'han de fer canvis a l'hora d'editar, com és la decisió de canviar una història d'una altra persona?
Sí, a veure, jo me vaig haver de persuadir que humors no tenen voluntat. És a dir, humors estan morts. I hi ha grans obres inacabades que no per inacabades deixen de ser grans obres, no? El castell de Kafka, per exemple, no? La mort i la primavera, d'en Rodoreda. Són obres inacabades, són novel·les inacabades. Que siguin inacabades no vol dir que no continguin ja tots els ingredients necessaris per emocionar, per... i que siguin obres extraordinàries, no? Aquell llibre no era una obra tancada, perquè ja dic, mo mare no donava mai per acabat un llibre fins que no li treien les mans. Però, clar, jo he pres decisions moltes vegades guiat per la simple intuïció, i perquè crec que una mirada exterior ajuda molt a resoldre dubtes que un autor que està contaminat per la pròpia experiència creativa no trobaria respostes o solucions òptimes a preguntes, diríem, fonamentals. Jo crec que aquesta distància és necessari, i això requereix un temps. Per exemple, no sé, Narrodoreda deixava 15, madurar una novel·la durant 15 anys dins un calaix. O en Carles Riba, per exemple, escrivia un sonet al llarg de 15 o 20 anys, un sonet, eh? Saps què t'avui? És a dir, clar, el fet de ser una persona externa, però que alhora, diríem, que havia compartit la intimitat de l'autora i de conèixer l'obra de l'autora, m'ha convertit en un lector amb privilegis, clar, a l'hora de prendre determinades decisions. Ara, les meves decisions no són ni millors ni pitjors que les teves. Són les meves decisions. És una hipòtesi de treball, saps?
Clar. I bé, Toni, Babalusa la Medusa és el número 80 de la col·lecció El que vas del Gall Editor, dedicat a la narrativa. Per què vareu decidir apostar per aquesta obra?
Bé, ja ho han dit, per la seva qualitat. Vull dir, a part de que sigui una autora d'aquí, crec que la qualitat ja parla per si sola. Llegint Txesca, jo crec que te transforma. Ja sé que això sempre parlam així com molt tòpic, però és que és així. Hi ha moltíssimes, moltíssimes qualitats inherents a la seva manera d'escriure. Per exemple, aquesta obra mateixa, i ara, no sé, pensa en noms ja sortit, pensa en Kafka, puc pensar en Bernhardt o fins i tot en algun Faulkner, que jo crec que són addictius. L'escriptura de Txesca, entre moltíssimes altres virtuts, és addictiva. Tu no te n'adones, i de cada vegada vas llegint més i volen saber més, i és que no ho pots deixar. I Babalusa la Medusa no n'és una excepció. Però també hi ha moltes altres virtuts. Crec que és molt entre irònica i sarcàstica, però jo crec que això és un signe d'intel·ligència, almenys des de la meva part lectora, i és una cosa que aprecio molt. Els tres escriptors esmentats abans, sense aquestes virtuts de l'ironia o el sarcasme, seria quasi impossible llegir-los. Molta gent diu, és que són molt pesats, són com molt profuns. És perquè crec que no han sabut veure la seva part d'humor. En Kafka és molt divertit, en Bernhard és molt divertit, en Forner tal vegada no tant, però també té punts molt divertits, i és que sense aquesta qualitat, aquesta virtut, no serien llegidors, seria completament impossible. I Nechesky té aquesta qualitat, ja dic, entre moltíssimes altres, a banda de que és molt propera perquè té un lèxic riquíssim, ell agafa moltíssimes coses del carrer, però en la qualitat, i tornant a les qualitats, a les virtuts, de que aquí la fa art, la sap posar, la sap emplear, no només esgafar coses que tu sents, després li has de tenir aquest saber fer de poder confegir-ho tot, de poder mesclar-ho tot i fer una obra d'art com aquesta novel·la. I jo crec que bàsicament és per això, és per la seva qualitat inherent a tot el que fa, a tot el que va fer en Nechesky.
Clar, aquesta qualitat, en aquest cas de Babalús a la Medusa, que se presenta avui en un club, i en què consistirà, si ens centrem en l'acte d'avui vespre, que la gent que hi vagi, que trobarà la presentació?
Bé, dues persones que conversen. Jo, clar, l'altre dia vaig xerrar, m'envia el Marc, m'ha de telefonar i va dir, escolta, mos hauríem de posar d'acord, perquè no hem xerrat, no hem dit res, i hi haurà gent, i menys que feim i tal. Jo li vaig dir, escolta, llibertat absoluta, i vàrem xerrar un poc, i vàrem estirar quatre fils, i vam dir, mira, podem xerrar d'això, d'allò altre i tal. Jo no m'he fet cap guió, no. Saps què passa? Que això de les presentacions de llibres, el que me fa molta por jo és avorrir-ho personal, perquè hi ha presentacions, jo a Barcelona hi vaig molt poc, a presentacions, perquè vagis a missa moltes vegades, no? És un que té un rotllo preparat i pam, 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 i moltes vegades, en comptes d'estimular la gent a comprar un llibre o consumir-lo, el dissuadeixes, saps? Jo, a veure, jo comprenc que des d'un punt de vista comercial és necessari que un gran públic, això sí, una cara amb una obra i presentar-lo en societat, això és molt important, no? Però has d'anar molt alerta que no desvestir un sant per vestir-ne un altre, en un sentit de dir no parlar més del compte, per no esmussar un gaudi per el desenvolupament de la trama, o per exemple, jo durant un cert temps vaig tenir la sensació que quan parlava d'un llibre les seves qualitats disminuïen, no? Perquè aquell llibre, com a artefacte autònom, diu el que ha de dir, com molt bé deia ara en Toni, d'una manera artística, que sembla que tu, a l'hora de fer-ne una paràfrasi o d'explicar en paraules planeres quins trets essencials conté, sembla que l'estiguis desvirtuant o que estiguis simplificant molt allò d'aquest tracte, no? Jo crec que aquesta novel·la és una gran obra literària, i qualsevol intent de simplificació te condueix directe en un fracàs, perquè el que has dit d'una manera molt particular per aconseguir un determinat efecte emotiu, i crec que un lector s'hauria d'assumir aquest risc i sortir a fer passes amb aquell llibre. Mm-hmm. Penso que és una gran experiència i que no el defraudarà.
Un lector ha de llegir la novel·la, no val només el que li contin a la presentació, sinó que ho ha de llegir.
Jo crec que la presentació seria un acte fallit si no aconseguíem que aquesta novel·la fos consumida per la pràctica totalitat de gent que viu a Pollença, perquè s'hi sentiran representats, s'hi sentiran plenament concernits, s'emocionaran, reconeixeran situacions, paisatges, personatges, i jo crec que l'experiència ho paga.
Antoni diu que sí en lo cap.
Sí, 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 se trobaran primer una escriptura que és molt llegible, el que no vol dir que no sigui profunda. Vull dir, perquè molt aviat, no, sí que es va de llegir, sí, es va de llegir perquè no té un lèxic excessivament engirgolat, vull dir, ja ho han dit abans, quin és el lèxic que empra, però sí que té moltes càrregues, diguem, subliminals, i que molta gent s'hi sentirà identificada. I també és que estic plenament d'acord amb el que diu les presentacions. És que moltíssimes vegades hi ha presentadors que no tenen la sensibilitat suficient per entendre de que no els has d'explicar un llibre, perquè si jo vaig i m'expliquen un llibre, per què l'he de comprar per llegir-lo?
Ja no llegiràs.
Ja no llegiràs. Mm-hmm. I has de tenir una sensibilitat per arribar en aquell punt per dir, ostres, ara això sí que m'interessa, ara vull saber més d'aquest llibre. I el agafes i t'endús. I jo crec que estic segur que tant en Biel com en Marc avui en això ho aconseguiran. I un llibre, ja ho dic com a lector, ja no com a editor, paga moltíssim la pena, fa moltíssima companyia, i per totes les qualitats que hem dit, és un llibre que jo crec que tothom estarà content si l'adquireix i llegeix.
Segur que sí. I bé, xerrant d'Utest, però quina tasca ha fet l'artista visual Biel Marc amb aquesta tasca visual? Ja no només d'Utest, sinó tot el que acompanya en un llibre.
No, en Biel senzillament és la passió que té per l'obra i per la figura de Natxés que ha ensenyat. Uh-huh. Que també li volem agrair moltíssim tot el que ha facilitat i el que s'ha involucrat, el que són els actes de l'acte de presentació d'avui, que ha estat totalment disponible, i amb això sí que li volem agrair. No ha tingut una incidència tan directa en el que és l'edició, però sí que en l'acte de promoció de la figura i l'obra de Natxés que ha ensenyat. És que des d'aquí un nostre agraïment en Biel.
I per què el Club Pollença com a ubicació? Perquè crec que té un rerefons, no?
Bé, el Club Pollença evidentment és una institució, no? És una institució, i jo crec que és un honor per qualsevol autor de Pollença poder fer un acte de presentació allà, no? Ja fins i tot quan ella va morir, Upen Català li va dedicar unes jornades d'homenatge que varen culminar justament amb una lectura de fragments, de textos de la seva obra a càrrec de diversos autors aquí en un club pollença, no? És a dir, varen ser unes tres jornades, primera jornada blogs i literatura en homenatge a Natxés que ha ensenyat, i se varen fer justament a la Fundació Aca de Buja unes jornades, també a l'edifici Sarriera de Palma, de la Universitat de les Illes Balears, i aquestes jornades varen culminar aquí, no, en un Club Pollença, amb una lectura de fragments, de textos de la seva obra, sí.
I bé, per possibles lectors interessats, on poden trobar aquest llibre? A les llibreries? Avui serà en un club a l'acte de presentació?
Sí, bé, a la xarxa de llibreries, el poden demanar, si no tenen stock, el rebran en breu, i avui també, el que ho vulgui, el podrà adquirir a l'acte de presentació.
Molt bé, i bé, per anar acabant, Marc, en general, quina tasca està realitzant ara mateix amb el material de ta mare? Perquè has dit en un principi de l'entrevista que encara tens molt de material, creus que se podrà editar qualque cosa més?
Sí, no, per descomptat que sí. Hi ha encara una novel·la inèdita que se diu Via Crucis. El que passa és que hauria d'intervenir de manera molt, molt intensiva, i jo també escric, i la meva editora me diu, escolta, deixa estar l'obra de ta mare i tu escriu més tu, que espera un tercer llibre teu i no sé què. Dic, bé, ja tens per tot. I després hi ha un dietari que se diu Inclemències, que és boníssim. A mi m'agrada gairebé tant com les novel·les, és molt bo. I bueno, el que passa és que no s'hauria d'editar tot, se n'hauria de fer una selecció i tal. També m'interessa molt el seu articulisme, hi ha narracions també, soltes, independents, però ja t'he dit que és una feina d'ingent, perquè no només és establir el text, es prendre decisions a propòsit de què és més convenient treure, no? És a dir, mirar... Clar, has de mirar el calendari, has d'espaiar l'obra, no? Després has de dir, repetim amb un mateix segell editorial o l'escampam? O continuem a Mallorca o intentant fer l'assalt en un principat, que és ferotge, no? Perquè mantenir-se una setmana a l'estand de novetats a qualsevol llibreria, sobretot d'un principat, és una gran proesa. Clar, has de prendre també moltes decisions i has de sospesar reflexions que són externes en un llibre, no? I jo demano, som molt pesat, molt insistent, i demano consell, no? A gent de bona idea, escolta, tu què faries, això, allò, allò i tal, que és més convenient treure ara i per què, i encara ho he de mirar.
Bé, lo important és que hi ha material i és que sí, se poden editar moltes coses.
Ja ho crec, sí.
Bé, no sé si qualcun de dos voleu afegir qualque cosa més d'avui vespre, de lo que sigui. Convidar la gent, no?, en aquest acte de presentació.
Sí, només això, que convidar la gent, que mos agradaria comptar amb la seva assistència i que si per que fos no ho poguessin, pot saber que tenen la seva disponibilitat un llibre a totes les llibreries.
Bé, idò, recordar, avui dijous, presentació de Babalús a la Medusa, deixes que ensenyat en un saló d'actes del club a les 8:30, i serà en Marc Sardó, el curador de l'edició, i també el seu fill, l'artista visual Biel Marc. Moltíssimes gràcies, Toni Xumet i Marc Sardó, per haver-nos avançat tot el que serà avui vespre, per haver xerrat una estona de Naixesca, i fins a la pròxima, a veure si la pròxima també poden xerrar de nous materials de l'autora. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.